Les 9:23, les 4:23 per als que ens escolteu de tarda. El nou reglament d'estrangeria d'Espanya, aprovat el novembre del 24, ja està en vigor des de just fa una setmana, des de la setmana passada, 20 de maig, i introdueix importants canvis en la legislació migratòria. En un principi, la reforma busca simplificar tràmits, reforçar drets, adaptar la normativa a la situació actual de la immigració. I bé, en volem parlar perquè aquí a Formentera, com tots sabem, som una població cada cop més, una ciutadania cada cop més, un crisol doncs, de nacionalitats, una illa doncs, que va adoptant una pell cosmopolita i llavors doncs, tot això està molt bé, de vegades porta algun potser pot portar doncs, alguna disputa o algun malentès, però normalment enriqueix sobremanera doncs, el nostre espai on convivim. Però volem parlar avui amb el Consell, volem parlar avui amb les tècniques de benestar social, en aquest cas encarregades doncs, d'adaptar aquest nou reglament d'estrangeria, perquè qualsevol persona que vingui de fora i no sigui de la Unió Europea i que vingui a viure aquí, doncs sempre té una paperassa i una burocràcia i uns tràmits per dur a terme, pareix difícil de concebre, però és així. I per tant, doncs, a l'altra banda del fil telefònic tenim en Iris Palomo. Molt bon dia, Iris.
Bon dia, Bernat. Bon dia a tots. Què tal?
Molt bé. Què tal tu?
Molt bé. Molt enfeinades.
Molt enfeinades, no? Tant tu
sí.
com na Cris... Com
tot la Cris, la meva companya,
que,
sí.
Les que esteu, en aquest cas, aplicant, diríem, desplegant aquest nou reglament d'estrangeria. Compte'ns, si pots, de la manera més, diríem, didàctica, senzilla que puguis, què era el que hi havia abans i què és el que hi ha ara? Quins canvis s'han introduït?
Bé, a veure, exactament, parlar de tot el reglament és complicat, perquè són moltes modificacions, són molts de canvis, però
sí.
Bueno, parlarem bàsicament de lo més general i de lo més important per la majoria de perfils que es troben a Espanya en aquest moment, vale? El nou reglament introdueix, per exemple, visats. Diguem, fa un despliegue de molts més tipus de visats, de curta i de llarga durada. Els visats, recordem que són, com a autoritzacions que es tramiten des del país d'origen a través del consolat espanyol i que permeten pues, venir a Espanya per una estança determinada, pues, o a estudiar, o a treballar, o a buscar feina, etc. Per exemple, això és una gran novetat. Realment hi ha modificacions, per exemple, en el tema de menors, nascuts a Espanya, no nascuts a Espanya, tal, però bueno, bàsicament són coses molt puntuals. La gran novetat del reglament, per dir-ho així, vale, seria el canvi en les residències de circumstàncies excepcionals, els arrelaments, perquè introdueix figures noves, per exemple, l'arrelament sociolaboral, que redueix el temps de permanència acreditat a Espanya de 3 anys a 2 anys. Aleshores, això és un canvi molt significatiu, perquè la gent arriba a Espanya i en comptes d'esperar 3 anys en situació irregular abans de poder sol·licitar la seva residència i permís de feina, ha d'esperar 2 anys. Aleshores, això és, per dir-ho així, a bombo i platillo, la gran novedat. Llavors, també tenim l'arrelament socioformatiu, que és l'arrelament per formació d'abans, que també introdueix alguna novetat. Tenim l'arrelament de segona oportunitat, que també és relativament nou. Continua l'arrelament familiar, però també he de dir que s'ha fet un capítol nou de residència temporal. Estic donant una tabarrada que no ho
faig. No,
t'estic
escoltant.
Aquesta residència temporal de familiars de ciutadans espanyols, que fins ara aquest tema era una mica una laguna, perquè d'una banda es podia accedir a l'arrelament familiar en uns casos molt concrets, que no oblidem que l'arrelament familiar comporta una residència temporal, però també es legislava els familiars de ciutadans espanyols amb el decret 240/2007, que realment era un decret europeu, per dir-ho així. Aleshores, clar, un dels grans canvis també és que a partir d'ara els familiars d'espanyols es legislaran amb la legislació, diguem, de reglament espanyol, de la legislació espanyola. Aleshores, també és un gran canvi perquè amplia molt, diguem, els vincles en els quals un espanyol nacionalitzat pot fer-li els papers a la seva família, per dir-ho així. Per exemple, els fills, fins ara era fins als 18 anys i ara s'amplien als 26 anys, d'acord? ¿Vale? també ascendents, altres familiars, òbviament tot mirat amb lupa i amb una sèrie de requisits que s'han de complir, amb una sèrie de clàusules, etc. Però bàsicament són les dues grans novetats. Aquest nou capítol de residència temporal de familiars d'espanyols i tots els arrelaments, sobretot l'arrelament sociolaboral.
Sí, sí, diu que s'estableixen doncs, 5 modalitats d'arrelament, no? com deies, no? El sociolaboral, socioformatiu, familiar, social i de segona oportunitat.
Sí.
Però tot això no està regit, en aquest cas, per acords bilaterals amb cada un dels països, o sigui, depenent del lloc de procedència, té uns drets el ciutadà o en té uns altres?
No.
No, eh? No. És universal.
La situació espanyola
no.
És universal. Per exemple, si m'apures, per establir una analogia a el que tu dius, la nacionalitat per adquirir, és a dir, un cop tu ja estàs a Espanya i tens residència legal per optar a la nacionalitat espanyola, aleshores sí que depèn de la teva nacionalitat que hi haurà doncs, unes particularitats o unes altres, sobretot en els temps. Per exemple, una persona de Latinoamèrica espera 2 anys de residència legal per poder accedir a la nacionalitat espanyola. En canvi, una persona, per exemple, de l'Àfrica, del Marroc, ha d'esperar 10 anys. S'entén també que aquí el que es baralla doncs, són la llengua, la cultura, és a dir, depenent de les similituds, has d'esperar més o menys. Però en el reglament d'estrangeria no es mira la nacionalitat d'origen, es miren els requisits que compleixes a Espanya. Per exemple, en un arrelament sociolaboral, independentment de la teva nacionalitat d'origen, si tu pots acreditar amb proves que portes a Espanya més de 2 anys, 2 anys o més, si tu acredites, òbviament, un passaport en vigor, uns antecedents penals, és a dir, que no tens antecedents penals en el teu país d'origen i un contracte de feina, això és molt important, un contracte de feina amb tota una documentació darrere que acredita que l'empresa o l'empleador que es comprometeix amb tu per donar-te aquest contracte de feina pues reuneix solvència i que no hi ha deutes, a més, tot això fa que tu puguis optar a sol·licitar l'arrelament sociolaboral. Llavors, òbviament, es miren altres coses, efectivament, si hi ha antecedents penals a Espanya, si hi ha, és a dir, altres coses, però bàsicament el que tu em demanaves, independentment de la nacionalitat d'origen, si tu acompleixes amb aquests ítems, pots sol·licitar-lo.
Escolta, una cosa. És un món que molts desconeixem, a no ser doncs, que tinguem doncs, en la nostra vida doncs, alguna persona doncs, que sigui de fora i per tant, doncs, visquem els tràmits a través d'ella o d'ell, però la majoria de gent, els que som formenters o els que han vingut de resta d'Espanya o de la Unió Europea, ja sigui italià, francès, alemany, són coses que de vegades no és que m'ho soni a xino, però que en vivim molt al marge, no? Llavors, hi ha tres figures, diríem, Claus, corregeix-me si no és així, i estic pensant, una és la residència, l'altra és l'arrelament i l'altra és la nacionalitat, com tres possibilitats diferents en relació amb el nou país d'acollida?
No, perquè realment, Bernat, l'arrelament estaria dins el grup que has comentat en el principi de residència, és a dir, l'arrelament és una de les vies per aconseguir la residència legal a Espanya.
O sigui,
no
o sigui,
no tens tres grups, residència i arrelament, no, l'arrelament. Però el que passa que quan parlem d'arrelament, parlem tant perquè és una de les vies de regularització dels estrangers a Espanya extracomunitaris, una de les més usuals, perquè a menys que facis un arrelament social, que aleshores són 3 anys d'estança a Espanya i ve un informe d'esforç d'integració de la comunitat autònoma o bé vincles familiars, els altres arrelaments, el sociolaboral, el formatiu, segona oportunitat, tal, són formes independents d'accedir a la residència, és a dir, no tens per què tenir ni vincles familiars amb ningú ni tal, però realment l'arrelament és una de les figures per aconseguir la residència. M'explico?
Sí, sí, i a vosaltres per què us ha donat ara, consideréssim, tanta feina, perquè esteu en tantes cites, perquè teniu tants trastorns amb aquest nou reglament d'estrangeria, jo suposo que tots els, en aquest cas, les persones doncs, que estan en aquest procés estan informades doncs, per consulats o tenen les vies doncs, a fer-ho, doncs, d'informar-se, però què canvia? Com és que ha entrat aquest volum ingent de feina per a vosaltres?
T'explico. Primer de tot, per desconeixement, perquè sempre arribem al mateix punt. Vivim a ser desinformació on estem quasi més desinformats, realment, perquè tanta gent llegeix i entén el que entén, interpreta el que interpreta, i llavors s'atreveix a assessorar un altre o dir, i la cadena va subiendo, i aleshores arriba un moment que la gent ja no sap realment el que s'ha publicat, realment què vol dir, com s'interpreta. Vale. Aleshores, tenim moltes cites de gent que vol informar-se de realment en la seva situació personal, com pot accedir a una de les vies de regularització. Això per començar. I segon, perquè, com hem dit abans, com que redueix el temps d'espera de 3 anys a 2 anys, ara mateix tenim una forquilla d'usuaris que abarca gent que ja té els 3 anys perquè estava esperant amb l'antic reglament a complir requisits per poder fer un arrelament social. Tenim en aquesta gent de 3 anys a tota la gent que porta 2 anys i pico, a tota la gent que acaba de fer 2 anys, és a dir, ara mateix els primers mesos seran quasi de col·lapse. Llavors es normalitzarà, perquè òbviament dins un temps només accedirà a l'arrelament sociolaboral la gent que porti 2 anys. Però ara ens trobem amb això, que acaba d'entrar en vigor aquest nou reglament i hi havia molta gent, doncs, això, esperant a complir els requisits de sentir que eren 3 anys. Aleshores ens trobem, doncs, això, amb un any i pico de diferència entre els perfils, i això fa que hi hagi un col·lapse molt gran. És a dir, molta gent es vol beneficiar d'aquest nou reglament. Tot que el mateix, tot es normalitzarà, com sempre. Però ara mateix ens trobem que estrangeria, doncs, estem com la majoria d'administracions. Hi ha poc personal, hi ha poques cites presencials, aconseguir cita amb estrangeria és molt difícil. Aleshores, sí, ara hi haurà, doncs, això, uns mesos de col·lapse. Sí.
Iris, deixa'm demanar-te, per una persona que està, doncs, amb tots els mal de caps i portant a terme tots els tràmits per aconseguir l'arrelament i després, com explicaves ara fa un moment, la via per la residència, què li canvia la residència en ser resident i no resident pel que fa als drets adquirits i amb les relacions amb l'administració local i amb els equipaments i amb els serveis? Què li canvia?
Li canvia tot, Bernat. Pensa que la gent que encara no ha accedit a la residència legal realment es troba il·legal a Espanya. És a dir, la situació administrativa està irregular. Aleshores, per exemple, jo et parlaré de Formentera. Aquesta gent que està en situació irregular pot empadronar-se, si troba un contracte de lloguer, o és a dir, l'empadronament és un dret. L'assistència sanitària, en principi, quan ja pots acreditar més de 3 mesos d'estança a Espanya, també seria un dret. Si tens fills menors en edat d'escolarització obligatòria, també tens dret, òbviament, i obligació fins i tot, vale, de tenir-los escolaritzats, però ja està. No pots tenir un contracte legal, no pots conduir, no pots sortir d'Espanya, perquè el que estàs fent és acumular temps continuat d'estança a Espanya per poder acreditar realment en el futur que portes aquest temps i que pots sol·licitar la residència. Són moltes coses. No poder anar a veure si tens fills en el país d'origen, si tens pares, és a dir, la teva família d'origen, el teu país, no el pots punyar, doncs, això, en aquest temps, en 2-3 anys, parlant. I torno a el mateix, els drets de treballar irregularment, que hi ha empresaris que a vegades s'aprofiten d'aquesta situació, trobem situacions d'explotació, situacions de maltracte, és a dir, són moltes coses, Bernat. No tenir, diguem, de no tenir la residència legal a tenir-la, doncs és tot un món. Un cop ja treballes, pots tenir seguro, pots tributar, pots exercir els teus drets com a ciutadà, és a dir, viure i treballar en les mateixes condicions que oferia un ciutadà espanyol.
I ja per acabar, que no volem llevar més temps, que ja m'ho saps, que teniu molt de tràfic, que estàs molt enfeinada, la qüestió de la nacionalitat, que és un altre tema, doncs, que també des del Consell assessoreu o ajudeu a gestionar-la, quan la gent ha aprovat l'examen de nacionalitat, ha fet tots els tràmits, ha presentat el document de no tenir antecedents penals del seu país. O sigui, quan ho té tot fet i ja està a Madrid, per què triga tant de temps l'administració, la burocràcia?
A veure, aquí hem de com es deia, romper una... No m'acordo com es deia.
Una llança, romper una llança.
Exactament. Mira, t'explico, Bernat, perquè fins i tot nosaltres és un dubte que en el passat hem traslladat a Madrid, de dir què passa, perquè hi ha gent que realment té la nacionalitat Atención, sí. En 3-4 mesos, perquè hi ha gent que l'aconsegueix. Jo he tramitat, diguem, he tramitat no, tenim registre d'entrada i he enviat aquesta documentació a Madrid, que és el que fem naltros, i aquesta mateixa persona m'ha vingut en els 4 mesos en su DNI i m'ha dit, vull fer la comunicació estrangeria de que ja som espanyol, que és l'últim tràmit que han de fer ells. En canvi, hi ha d'altres persones que venen aquí un any i mig, després 2 anys, i me diuen, és que està en tràmit. Aleshores, què passa? Passa com tot, que realment, encara que tot avui en dia sigui telemàtic, són els funcionaris els que estan darrere d'aquella pantalla i han de valorar una documentació, han de demanar tot un seguit d'informes a altres administracions i han de recabar, pues això, tota una documentació i fer després aquesta valoració per resoldre l'expedient. Pues hi ha gent pues, que triga més i altra que triga menys, i és tan senzill com això. I és injust perquè, clar, per exemple, estrangeria sí que respecta rigorosament l'ordre d'entrada dels expedients, d'acord? Però, en canvi, en nacionalitat no és així. És a dir, jo tinc gent, doncs això, la mateixa parella, ella pot haver demanat la nacionalitat i haver-la adquirit en 4 mesos i ell, un any i mig després, està esperant. I és per això. I és per això.
Moltíssimes gràcies, Iris. T'expliques molt bé, Iris. Sí, no, això està bé. Hi ha gent que té el...
És l'estrès que m'impulsa.
Doncs molts d'ànims amb el nou reglament d'estrangeria i això, doncs, atendre doncs, a tota la ciutadania de Formentera, doncs, que bé, doncs, li toca doncs, passar doncs, per les vostres oficines. Ànims a tu i a la teva companya de Cristina Mayans. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Bernat, per donar-nos l'oportunitat d'explicar aquestes 4 cosetes que són molt importants. ¿Vale? Moltes gràcies i molt bon dia a tots.
Bon dia.
Adéu.